4 de cada 10 infants i joves vulnerables a qui Càritas Girona fa suport educatiu no reben ajuda familiar a l'hora d'estudiar. En molts casos, per les dificultats que tenen els pares a l'hora d'ajudar-los a fer els deures. I en la majoria dels casos, no perquè no vulguin, sinó perquè tenen molts mals de caps, com ara, per exemple, trobar feina o buscar un lloc on viure. Marta Piany, cap del programa d'Infància, Joves i Família de Càritas Girona, com està? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
No el pugui ajudar a fer els deures o no li pugui donar suport a l'hora d'estudiar durant les tardes?
Tal com has dit, no és que no vulguin, en la majoria de casos, sinó és que no poden, no? Tenen una realitat que els fa complicat una situació. Pensem que a Càritas acompanyem a famílies i infants en situació vulnerable, amb necessitats, diríem, econòmiques, laborals, d'habitatge, i això es fa difícil, no?, poder, llavors, acompanyar els fills amb qualitat, diríem, de la manera que es mereixen amb els seus estudis. Què suposa? Doncs, com tot nen i nena que té un dret a una educació equitativa i igualitària, tant a l'escola com a casa com a la societat en general, en el seu procés de desenvolupament de persona adulta necessita, no?, espais i suports per poder tenir una educació doncs igualitària. I, evidentment, això és un hàndicap, també, per trobar espais, no?, i de confiança, de tranquil·litat, de suport, per poder tenir, doncs, això, el dret a l'educació que es mereix a tots els nens i nenes que acompanyem.
Marta, entenc que és una situació que s'agreuja encara més si tenim en compte una dada del Departament d'Educació que ens diu que un de cada tres alumnes de les escoles catalanes necessita suport educatiu especial. Entenc que amb aquesta dada sobre la taula, la situació que ens escrivies ara encara s'agreuja més si no hi ha aquest suport a casa.
Sí, sí, sí. És veritat que des dels centres educatius fan molts esforços, els docents, i sort en tenim, però sí que és veritat que aquesta figura de referent, no?, que dona continuïtat al procés educatiu del nen, doncs potser en els centres educatius doncs no hi estan. A més, si tenim en compte que hi ha molta mobilitat docent, i els nostres serveis es fan bastant, cada cop estem agafant més la figura de ser referents de tot aquest procés continu de l'educació en els nens i joves que acompanyem.
Parlaves ara de la figura del referent. Clar, històricament, Marta, hem vinculat molts cops la figura del mestre, no?, i històricament en aquella persona que era referent pels alumnes, que normalment l'acompanyava en més d'un curs de la seva etapa educativa. Ara això, dades en mà, veiem que cada cop és més difícil que passi, perquè ho comentaves també ara, hi ha moltíssima mobilitat docent entre centres, l'interinatge també fa que el qui és tutor un any, l'any que ve resulta que ja no estan a la mateixa escola, que ja no estan al mateix institut. La figura del referent, per aquests perfils de nanos, de nenes que vosaltres ateneu, aquests perfils d'infants vulnerables, com d'important és aquesta figura del referent que estaràs amb mi cada cop es dilueix més?
Sí, és molt important. Com he dit abans, tenen dret a una educació i tenen molta necessitat de tenir un adult de referent que els doni pautes, orientacions, que els escolti, que els ofereixi un espai de confiança i de seguretat, un espai tranquil, on puguin estudiar, on puguin ser escoltats, on puguin ser ells i ser feliços, no? Que és també quelcom molt important que no es diu en els nens, i també tenen dret a ser feliços i a tenir espais de felicitat. Escolten, els acompanyen, els entenen, els hi posen reptes també, no? I els posen a prova de dir, és que t'has d'esforçar molt més, t'has d'esforçar molt més per aconseguir un futur d'oportunitat. Ells ho agraeixen molt, per això tenim unes valoracions dels nostres serveis molt elevades, tant pels participants com pels centres educatius i serveis socials, que es fan unes valoracions de més d'un 90% de satisfacció dels nostres serveis. I és el que valoren més, aquesta figura de referent, i ens ho agraeixen, no?, per donar també informació sobre l'àmbit social, sobre la situació familiar, i ho agraeixen com a docents i com a professionals de serveis socials.
La Marta Piany és cap del programa d'Infància, Joves i Família de Càritas. Clar, és interessant també lligat amb això que ens comentaves. Les persones a les que doneu suport, ho hem explicat, són persones i infants vulnerables. En aquests espais de suport no només us deu arribar la preocupació per l'examen de matemàtiques, si a casa, per exemple, en l'alumne que teniu no només li deu preocupar l'examen de matemàtiques que té l'endemà, si, per exemple, a casa no saben si l'endemà podran dormir al lloc on és casa seva.
Sí, ens trobem molts casos que quan comencen a venir els nostres serveis, primer hem de fer una intervenció de gestió emocional, perquè bueno, és complicat centrar-se en els estudis quan tens una situació en què hi ha altres preocupacions.
Clar, clar.
Que són drets, diríem, que tenen tots, no? Drets una llar, drets un habitatge, i sempre, diríem, en aquestes circumstàncies surten perjudicats els més dèbils, els més vulnerables, que són els infants i joves, no? Que són els fills d'aquestes famílies. Se'ls fa complicat, i per això els acompanyem, els escoltem, i a vegades aquest bloqueig emocional no es permet tenir uns bons resultats als estudis o afrontar de la millor manera l'examen de matemàtiques.
Clar, ja. Sí. Marta, la continuïtat en estudis postobligatoris, sempre s'ha dit que la situació familiar ha estat històricament una barrera perquè nens, nenes, que en l'etapa adolescent voldrien continuar formant-se, ho han de deixar de fer perquè, per exemple, han de treballar per portar diners a casa. És una cosa que també està canviant, segons dades que vau presentar ahir. Un 20% de les persones que teniu continua estudiant, si no vaig errat.
Sí, sí, sí. Hi ha hagut un increment en números absoluts. Hem passat d'uns 80 a uns 100, diríem. Val? No a nivell de números absoluts. No és molt, però sí que és molt significatiu i és una tendència. Sí que és veritat que l'acompanyament hem incrementat quasi un 20%, un 17,5%, però sí que tenim molta més demanda i sol·licitud que en aquest moment no podem cobrir. Per això volem créixer en aquest tipus d'acompanyament. Mm-hmm. Sí que la realitat està canviant. I els nostres projectes, fa més de 25 anys que els estem fent, i no els estem fent igual que els vam començar a fer. Diríem, hem anat creixent, evolucionant, i sempre donant resposta a les necessitats del territori. I ens estem adonant que bueno, tot el treball que s'ha fet durant aquests anys d'acompanyar alumnes de primària i secundària ha portat a llarg plaç aquest resultat d'èxit, que ells vulguin continuar estudiant, que puguin continuar estudiant, perquè és veritat que també tenen més opcions a vegades de beques, els ajudem a gestionar beques, tant de transport, perquè a vegades van estudiar a Barcelona i hem de gestionar també transports per poder anar a Barcelona o ajudes econòmiques, beques per poder estudiar i tenim aquest increment, però sí que ens adonem que a tot el territori, a tota la demarcació que acompanyem, és una realitat que cada cop ens demanen més.
Doncs Marta Piany, cap del programa d'Infància, Joves i Família de Càritas a Girona, avui que estem parlant de que 4 de cada 10 infants i joves vulnerables de qui Càritas Girona fa suport educatiu no reben ajuda familiar a l'hora d'estudiar. Gràcies per atendre aquest matí els micròfons de Ser Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.